9 i 3 minuts, som al Notícies Matí de Ràdio Sabadell, avui amb una nova edició d'un debat de política municipal, un dia més tard de l'habitual. El ple va ser dimecres, fem el debat avui perquè ahir els portaveus municipals tenien un compromís tots junts. Avui ens acompanya en Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra Republicana. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També el Guillem Fuster, regidor de la Crida. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Càtia Bota, regidora de Junts per Sabadell, bon dia.
Bon dia.
Joan Mena, portaveu de Sabadell en Comú Podem, bon dia.
Bon dia.
I César Gil, regidor de Vox, bon dia.
Buenos días.
Avui no tenim cap representant del PSC, per tant, començaré interpel·lant-la a vostè, senyora Bota, perquè ens parli d'una de les aprovacions més destacades d'aquest ple municipal que es va celebrar al Teatre Principal aquest dimecres de forma extraordinària, que és aquest canvi d'usos del Pla General de l'entorn de la plaça del Gas, en concret de la Casa Grau, perquè acabi acollint en un futur aquest Sabadell Centre de Cultura en col·laboració amb el Banc Sabadell. Si ens pot explicar una mica què es va aprovar i com ho van defensar vostès, els partits de govern.
Sí, clar, jo com a regidora de Turisme i Projecció de Ciutat estic convençuda que el futur equipament cultural Sabadell Centre de Cultura, que donarà a conèixer el fons d'art, no?, de la Fundació Banc Sabadell, juntament al nou museu d'història i del tèxtil, a l'actual Museu del Gas, suposa dotar-nos d'un complex cultural que ens permetrà fer un salt qualitatiu, no?, que transformarà, concentrarà, i diem que també endreçarà una miqueta, impulsarà l'oferta cultural de la ciutat i revitalitzarà també la plaça del Gas, i no només la plaça del Gas, sinó que també tots els carrers adjacents. És una proposta que ens porta una miqueta a repensar el pla de museus i també alhora dona un nou ús a les instal·lacions actuals de l'actual Museu d'Història, també, on hi volem ubicar la futura seu del Centre de Normalització Lingüística de Sabadell. I per nosaltres, repeteixo, és una gran oportunitat que no podem deixar passar per l'impacte sociocultural i els beneficis directes i també indirectes que aquesta nova infraestructura cultural de ben segur reforçarà la projecció de la nostra ciutat.
Crec que l'oposició va criticar manca d'informació, com volíem més. Si vol començar vostè, senyor Fernández.
Sí, si nosaltres vam votar en contra. Normalment mai votem en contra quan hi ha un tipus d'expedient d'aquest tipus en primera aprovació. Normalment ens abstenim per poder donar temps a incorporar esmenes, que també el regidor Valls va anunciar que faríem aquestes esmenes. Però sí votàvem en contra perquè aquesta operació ens genera sèries dubtes. Sèries dubtes, primer, per l'històric que hi ha a la ciutat. Això us escoltava ara a la regidora Bota. I segurament quan ens venia la història, el PSC ens venia la història en el passat del Museu del Gas, hauran fet servir arguments molt semblants. Les bondats de Naturgy allà, bueno, Gas Natural en aquell moment, el Museu del Gas, que seria no sé quantos, patatín, patatant, i al final el Museu del Gas ha acabat com ha acabat. I en la situació que tenim del Banc Sabadell, perquè a més aquesta reforma no només és una reforma que estem fent del pla a mida, perquè no abordem la reforma integral del pla, sinó que és una reforma a mida d'una parcel·la molt determinada per poder fer una construcció determinada, té noms i cognoms. I llavors això, clar, en la situació en què estem del Banc Sabadell, que no sabem si serà el Banc Sabadell o si al final acabarà sent l'edifici aquell, el Bilbao Vizcaya del Gas, no?, o alguna cosa així. I després el temps i l'experiència no s'indica que el BBVA, diguem, amb el que ha passat, per exemple, amb la Fundació de les Antigues Caixes aquí a la ciutat, doncs diguem que, com jo sempre dic, el que se quemó con leche cuando ve la vaca llora. O sigui, ja sabem com acaben certes històries que ens la volen vendre molt maquillades, no? I a més perquè no hi ha un projecte, com alguns portaveus també van manifestar en el ple, un projecte concret, no se ens ha presentat realment què es vol fer, i el que s'ha presentat, uns renders, com sempre, renders, bueno, fins i tot els renders que veiem i els dibuixos són discutibles si això ha de ser així o aixà. Per tant, falta treball, falta consens, falta... I llavors s'ha començat, com també ha dit En aquell cas, la frase és del senyor Mena, la casa per la teulada, sí, s'ha començat la casa per la teulada, com molt habitualment no està acostumat a aquest govern.
Senyor Fuster.
Bé, nosaltres vam passar dels dubtes amb el projecte a l'oposició, i bàsicament perquè considerem que és un tema de model cultural de la ciutat, en què bàsicament és que no existeix. Llavors, no estem parlant de la cessió a qualsevol privat, estem parlant de cessió al Banc Sabadell, amb un futur incert, a banda dels seus beneficis multimilionaris que té ara mateix, i que tampoc no acabem d'entendre dins de tot el marc de planificació, si més no que diuen, les presses per fer aquesta modificació especial per poder-ho dur a terme, i a banda de com queda tot el que va ser el cas del museu del Gas, i després també que se'ns estiguin barrejant saps amb cols, no? Vull dir, la regidora del govern ara estava plantejant el fet aquest dels canvis d'usos del Museu d'Història pel Consorci de Normalització Lingüística. Jo recordo que al setembre de l'any passat nosaltres vàrem presentar una moció precisament perquè consideràvem que la Casa Grau hagués pogut ser una casa de la cultura eminentment formada per una gestió totalment pública, on precisament el Consorci de Normalització Lingüística podria tenir-hi una capacitat molt més òptima que no pas el Museu d'Història per la presència d'aquest antic aulari que hi ha, l'obertura del pati, etcètera, etcètera. No? Llavors en genera aquesta mena de presses, en genera aquests dubtes, aquesta mena de presses, i a més aquesta mena de presses de brindis al sol, de la cessió a un banc, amb un futur incert, amb una fundació on hi vinculen l'ESDI, on la Fundació Basqui Cardellà, que evidentment hi ha donat el seu posicionament, però el conjunt de les entitats culturals existents en la nostra ciutat ni han estat consultades, ni ha hagut un debat previ que considerem que hauria d'haver estat important per plantejar el futur i els usos d'aquest espai. Per tant, no acabem d'entendre precisament aquestes presses, o sí que potser sí que les volem entendre, que és el fet aquest de que en el seu model de ciutat, que no és el nostre, el privat, com més privat sigui i més cessió hi hagi, més salvarà els mobles per tal de que no hi hagi aquesta implicació pública a l'hora de fer les inversions pertinents que la Casa Grau fa anys que reclama, no? I recordo, i a més en el ple, ho vaig expressar d'aquesta manera. Quan vàrem ser la capitalitat de la cultura catalana, el regidor Mates va expressar que potser a la Casa Grau seria adequat de posar-hi l'oficina de la capitalitat de la cultura catalana per tal de poder-la redinamitzar una altra vegada sense cap mena de planificació, sense cap mena d'intervenció. I amb què va quedar això? Amb res. Llavors, ara això és molt més greu pels usos que s'hi vol donar i la cessió que se li vol donar, i per tant, què ens acabarà passant? Doncs que quedaran amb res, al nostre entendre.
Senyor Mena.
Sí, a veure, per posar les coses a lloc, i perquè jo crec que ens mereixem debats rigorosos, el que vam votar al ple va ser la modificació del sòl que està catalogat com a sòl administratiu a la Casa Grau i a la plaça del Gas per sòl cultural, no? D'ús cultural. Clar, això és un nyap urbanístic, perquè al darrere no hi ha de moment cap projecte. Jo li vaig dir a l'alcaldessa en el ple, jo no tinc per què desconfiar del que diu l'alcaldessa o el govern en les entrevistes, però en política no s'ha de parlar a través dels mitjans de comunicació amb entrevistes, s'han de parlar en reunions formals, en projectes, en programes i en plans d'acció, que és el que no ha fet aquest govern. Perquè jo al darrere del projecte del Sabadell Centre Cultural, que pot sonar molt bé, no sé ni quin pla de museus hi ha perquè no s'ha discutit. No sé quin model de governança tindrà aquest equipament perquè no s'ha discutit. No sé quin programa d'inversions tindrà perquè només amb pressupost municipal serà impossible. No sé quin compromís hi ha per part de la Diputació de Barcelona, del Govern de la Generalitat, per implicar-se també en aquest projecte. No sé res. I a sobre ens diuen, que per mi va ser també una preocupació, que l'ESDI, el gremi o els teòrics del tèxtil l'estan d'acord, quan la resta de grups municipals no tenim ni idea de què va el projecte perquè no se'ns ha reunit ni se'ns ha presentat cap document, es demostra per qui està fent política aquest govern. No està fent polítiques per les entitats de cultura popular de la ciutat ni pels grups de l'oposició. Aquest hauria de ser un projecte de ciutat, perquè si està ben fet, probablement ens podrem implicar la majoria de forces polítiques amb representació al ple municipal, perquè jo crec que tots estem convençuts que Sabadell té un potencial cultural important que hem de saber exprimir, no? Però les coses s'han de fer bé. No s'ha de començar la casa per la teulada. Per tant, nosaltres vam convidar el govern a retirar aquest punt com a mostra de voluntat de poder abordar un debat i un diàleg de ciutat en aquests termes, perquè també jo crec que arriba el moment, 2 anys després, d'evidenciar que l'alcaldessa parla molt del govern de mà estesa, però quan cal de debò aplicar la mà estesa per veure si hi ha possibilitats d'arribar a un acord, aquesta mà estesa desapareix. No hi ha mà estesa amb grans projectes de ciutat. i així no es construeix un Sabadell que entre tots i totes ens el puguem sentir com a nostre, no? Per tant, més enllà d'això, evidentment, el que cal és insistir en veure què hi ha al darrere d'aquesta operació, per molts motius que ja han comentat també alguns companys. No sabem què passarà amb la OPA del Banc Sabadell, per tant, no pot ser que la cultura d'aquesta ciutat depengui de la inversió d'una entitat privada que sabem que també hi respon a determinats interessos, no? Perquè és evident que rebutgem la OPA, però, per dir les coses com són, el Banc Sabadell tampoc ha tingut històricament una actitud de compromís social amb la ciutat de Sabadell, no? I és evident que no ha estat així. Per tant, aquí calen polítiques públiques per activar la cultura. Que ha d'haver-hi col·laboració d'entitats privades? Evidentment que sí, però cal que el lideratge siguin les polítiques públiques i la columna vertebral del projecte han de ser polítiques públiques. I per poder fer aquestes polítiques públiques necessitem que hi hagi un projecte i perquè hi hagi aquest projecte hem de tenir un programa, hem de tenir un pla d'acció i hem de tenir un compromís per escrit d'aquest govern, perquè si no és molt difícil confiar en un govern que ja ens ha venut fum en determinades operacions.
Senyor Gil.
Gràcies. Nosotros consideramos que, a ver, que es el proceso inicial, entonces en estos momentos la información que tenemos al alcance pues no es suficiente para decantarse hacia un lugar o hacia otro. Así lo dijimos en el pleno, nos abstuvimos en este inicio de cambio de usos y consideramos que, bueno, es un proyecto que tiene el ayuntamiento, es un proyecto personal de la alcaldía. Y bueno, tienen mayoría absoluta, es una cosa que no podemos oponernos con cierta contundencia, ¿no? Entonces, lo que sí es un poquito preocupante que en esta ciudad existan grupos que renieguen de la promoción privada de la cultura y de otras cosas. Ya sé que para ellos el control social que se puede ejercer a través del dinero público es muy importante, pero también tienen que entender que los ciudadanos de Sabadell, ya bastante machacados con los impuestos, pues mira, si se quitan un poquito de peso específico en sus nóminas de lo que supone mantener ciertos programas culturales, ciertos programas sociales, etcétera, etcétera, pues yo creo que es justo decir que, oye, pues bienvenida la opción privada, la inversión privada en este caso, y bueno, solamente es esperar que las leyes protejan a la ciudad de Sabadell. O sea, es lo único que se puede esperar. Oiga, si estas empresas son tan malditas, pues bueno, que vayan al juzgado y las denuncien. Pero bueno, yo creo que estas empresas intentan actuar de buena fe, partimos de la base de que todo el mundo quiere actuar de buena fe, y si no cumplen con los acuerdos, pues bueno, que se les reclame y ya está, no hay que darle más vueltas a este asunto. Pero es preocupante que se estigmatice a la iniciativa privada en esta ciudad.
Senyora Bota, si vol respondre al que li han dit els partits de l'oposició.
Sí, bueno, abans de tot dir que nosaltres tenim el projecte d'omplir de continguts i posar en valor la història del tèxtil de Sabadell. Som dels que creiem que deixar passar oportunitats no és fer ciutat, i tampoc tot el contrari, no? És anar en contra, diem, de la ciutat. No hi ha cap motiu per pensar que la ciutat pot prescindir dels fons d'art del Banc de Sabadell, i no creiem que estarem millor amb una Casa Grau tancada, degradant-se any darrere any, o amb un museu del gas tancat, que no ens podem dotar de dos grans equipaments culturals que seran de Sabadell, el Centre de Cultura i el Museu d'Història i del Tèxtil. I clar, creiem que els beneficis indirectes que aportaran per la projecció de la ciutat seran importants.
Senyor Mena, digui.
Sí, bueno, jo deia ara a la senyora Bota que el govern té un projecte. És que justament això és el que estem reclamant, que aquest projecte el comparteixin. Si el tenen, convoquin una informativa, una reunió extraordinària, una junta de portaveus, el que vostès considerin, perquè tenim organismes per fer-ho, expressin allà quin és aquest projecte i opinem, en funció de papers i en funció d'un pla d'acció i en funció dels pressupost que vostès tinguin predestinats per a aquest projecte. És que justament això és el que reclamem, que hi hagi transparència per part del govern en mostrar quins són els projectes que tenen vostès pensats per la ciutat. Perquè, torno a repetir, i explicaré una cosa que, com en Comú Podem, a l'inici d'aquest mandat, nosaltres vam fer una reunió quan el tinent d'alcaldia era el senyor Pol Gibert, justament per parlar d'aquest tema de cultura, perquè estàvem interessats, i és una proposta, i jo ho explico perquè la pròpia alcaldessa ho va fer públic en el ple, en la seva intervenció, una de les propostes que vam traslladar és que aquest projecte, aquest nou museu de Sabadell, hauria d'incorporar també la història del moviment obrer de la ciutat, perquè si en alguna cosa és referència a la ciutat de Sabadell, és en la lluita obrera i en la lluita antifranquista i antifeixista en el creixement democràtic d'aquesta ciutat. Per tant, aquest museu hauria de tenir també un contingut històric que expressés la història de la ciutat en clau moviment obrer. I això ho vaig parlar jo personalment amb el llavors tinent d'alcaldia, el senyor Pol Gibert. Per tant, el govern sabia que, com a mínim, per part d'en Comú Podem, entenc que per la resta de grups o la majoria de restes de grups de l'oposició també, hi havia voluntat de parlar sobre aquest projecte. Si en 2 anys... ha sigut impossible parlar d'aquest projecte i no sabem ni asa ni bèstia sobre el contingut d'aquest projecte, vol dir que, evidentment, jo no tinc garanties de que hi hagi cap cosa formalment feta, més enllà de converses parlades, i el que no pot ser és que aquest projecte de Sabadell Centre Cultural sigui més el projecte del senyor Oliu que no el projecte de la ciutat de Sabadell.
Senyor Fuster, sembla que m'ha de vostè primer, o si no, Fernández, com vulguin.
Com
vulguin. Com tu vulguis, si estaves tu primer, tu primer.
Com vulguis, d'acord, gràcies. No, a banda de que estic molt d'acord amb la darrera intervenció del senyor Mena, a banda hi ha una altra cosa que a nosaltres ens sorprèn moltíssim, que és que aquesta mena de projectes sempre els estem parlant en la perspectiva urbanística, no? Anem a plens on ens expliquen aquest tipus de projectes i que són vinculats a un projecte cultural, i el senyor regidor de Cultura ni expressa ni asa ni bèstia, ni explica quina mena de projecte, ni què pensa fer en la seva planificació cultural dins del seu programa polític i de la línia política i d'actuació que pugui tenir la regidoria. I ens sorprèn perquè al final, entre el senyor, i em sap greu que avui no hi siguin aquí, perquè segurament haguéssim generat un debat igual d'interessant com els que generem al ple al voltant d'aquest tema, però és que sigui la senyora alcaldessa, que sempre té l'última paraula, i el senyor Hernández, que sempre està defensant aquest tipus de proposta, i en l'àrea de cultura, doncs no se'n digui res. No se'n digui res. I a més s'estigui parlant explícitament i obertament dels canvis d'usos del Museu d'Història o de la recuperació del Museu del Tèxtil, quan recordo que hi ha un projecte sobre la taula i una proposta sobre la taula per derivar i convertir-ho això en el vapor pisit, per exemple, i en canvi estan canviant, que és una cosa que és els usos de la Casa Grau en equipament cultural i el vapor pisit de caràcter administratiu, posarem oficines al vapor pisit. Un dels vapors, o sigui, el vapor més gran actualment que existeix a la nostra ciutat i recuperat, i que precisament segurament, tal com apuntava el senyor Mena, podria ser un dels epicentres d'informació de la memòria històrica del conjunt del moviment obrer i de les classes populars que van treballar i viure en aquesta ciutat i van lluitar. Però ens trobem amb això, amb aquestes absències reiterades. I com que la ciutadania, la seva majoria de vegades, per manca de transparència i perquè et fem uns horaris en què fem plens i comissions informatives en què la gent no pot assistir-hi, no sap que, per exemple, quan es va fer aquesta pregunta a la comissió informativa liderada pel senyor Eloi Cortés de quina mena d'acords hi havia al Banc Sabadell i en matèria de concessió, va dir que encara no hi havia res concretat ni acordat. No hi havia res concretat ni acordat. Quan sabem que les concessions van en base als anys del nivell d'inversió que l'entitat privada o la fundació privada o el banc en aquest sentit faci a l'hora de rehabilitar l'espai. Perquè, clar, al final no és una qüestió només de que estiguem en contra, que sí, de que es derivi en privats l'ús d'equipaments culturals, però és que a més és que l'evidència i la trajectòria ens dona la raó a tots plegats els que estem a l'oposició, a qui ens oposem en aquest projecte. És que com va acabar el Museu del Gas? On ha quedat Naturgy? Quina inversió econòmica hem fet per recuperar el Museu del Gas a canvi de què? I llavors la modificació especial del pla urbanístic sempre hi ha pressa, sempre hi ha pressa. I a més a més, amb una modificació de pla que afecta el que seria la façana de la Casa Grau, que en el pla de protecció del patrimoni està catalogat, però no està suficientment protegit per tal de que no es pugui tocar, i es tocarà. Doncs clar, són... No és que siguin dubtes raonables, és un model de ciutat que, insisteixo, perquè al final ho hem d'acabar portant tot aquí, en què nosaltres no compartim. no compartim. No hi ha ni participació ciutadana, ni s'està concretant el projecte, i insisteixo, en l'absència de pla de museus, ve derivat per la inacció de la regidoria de cultura per tal de fer alguna mena de pla d'intervenció a nivell cultural en aquesta ciutat. I d'aquí, al nostre entendre, és d'on plora la criatura.
Senyor Fernández.
Sí, bàsicament per aportar elements nous, no? Si hi havia algun projecte per a la Casa Grau que no era cultural, quan nosaltres estàvem governant, la intenció que havia era de que tant la Casa Grau com l'edifici del costat fossin l'epicentre de les polítiques d'acció social de la ciutat. Volien servei d'acció social en el centre de la ciutat perquè tothom pugui arribar ràpidament. Tenien una altra idea de los serveis socials a la que té l'actual govern, molt diferent, i per això som, també tenim propostes ideològiques diferents. Per tant, hi havia fins i tot un estudi de costos de 2,5 milions aproximadament, i alguns dibuixos ja teníem. Però clar, aquí tothom li demana a un govern que només va estar 4 anys, sí. És l'epicentre de tots els mals de la ciutat, com si la resta mai hagués governat aquí, val? I tenia que haver donat totes les solucions en 4 anys. Caramba! Vaja, no sé per què se nos demana això. Segurament perquè van cometre un pecat. Van trencar que los de sempre continuessin governant la ciutat. I això no lo perdonen mai, ni lo perdonaran los de sempre. Tu ja m'entens de què estic parlant. Per tant, és per això que... I el PSC el que fa, amb Junts, que ho sento molt, però vosaltres no compteu molt, perquè no teniu capacitat ninguna per canviar el mecanisme de funcionament d'un partit com el socialista, és que passin coses i que porti els diners un privat. I no hi ha cap pla. És que no hi ha cap pla. Això és així, perquè dalo igual, demà te proposa una piscina en el mig de la crisi climàtica en el Ripoll, i avui te porten un museu, i en el passat volien un zoològic, i tot és així, perquè no hi ha un pla. Lo que funciona és que vingui un privat i no solucioni la papereta de lo que hauria de fer l'administració pública en los temes de totxo, però també en los temes socials, que le pengen tot el treball a les entitats que per inhibir-se com a administració. I una cosa que s'ha dit aquí, que és una gran mentida. I tant que volem que l'administració pública sigui molt potent. Els que no tenim res, els que són pobres, de classe treballadora, l'únic que tenim és l'administració pública. I sabem que si no tenim una administració pública que controla el capital, sabem el que passa. I això no ens fa estar en contra de la inversió privada. No, 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 no s'equivoqui, senyor Gil. En contra no, però ben controlats, perquè ells volen guanyar diners, només. I nosaltres el que volem és garantir drets. I en aquest cas, per exemple, que no hi ha cap conversació amb ningú, els projectes de ciutat haurien de ser àmpliament compartits, com algun portaveu ha dit. Jo no li demano al govern que me pregunti a mi si canvia un arbre o un banc. És un problema. Jo ja ho entenc. Però aquells projectes que seran de més d'un mandat, que requeririen d'un gran consens, on la cultura d'aquesta ciutat no està ni consultada, ja no només ni parlo dels partits, que a nosaltres ni ens truquen. A vegades tenen aquell detall de comunicar-nos 10 minuts abans de la roda de premsa el que anunciaran. No sigui cosa que tinguin capacitat de pensar o de fer alguna proposta. Val? Però ni al teixit cultural d'aquesta ciutat se li ha preguntat. Només s'ha contentat a una part del teixit de la ciutat cultural, que ja saben quins són, que representen una part de la cultura i una forma d'entendre la cultura, però a la resta no pinten res en tot això. I això és un error greu, perquè el 27 pot ser que governi la senyora Ferrés o pot ser que no. Per tant, s'està condicionant amb aquest canvi. Val? Un possible projecte podria haver estat qualsevol altra cosa. Jo no dic que no tenia que ser cultural, però no ens hem donat la discussió. I aquí està el problema de fons, de la forma de treball del PSC, que ja saben com és, i que Junts, o el grup municipal de Junts, ha comprat i bueno, està totalment lligat de mans per poder fer o generar cap canvi, com és evident després de 2 anys.
Senyor Gil.
Muchas gracias. Una administración fuerte, gigantesca, lo único que da poder es a los políticos. No estamos diciendo que debe desaparecer la administración pública, evidentemente. El Estado necesita controlar sus procesos y necesita una administración. Es lógico. Lo que no se puede hacer es que todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Eso es un camino muy peligroso y que nos lleva a tiempos pretéritos. Sobre si ellos comparten con los demás o dejan de compartir, bueno, yo creo que eso lo hacen ustedes todos. Procuran no hablar con los que no les sienta bien, procuran hacer cordones sanitarios con lo que dicen ustedes que no les gusta. Entonces, ahora usted viene aquí a acusar, cuando en el mismo pleno dijo que no iba a blanquear a la extrema derecha en una propuesta que hicimos. Ahora viene usted a criticar que no se ponen en contacto con usted. Que viene usted a criticar que los socialistas hacen lo que ellos quieren hacer sin consultar a los demás. Bueno, eso es una dinámica que se ha instalado en la sociedad, que es que cada partido político va a la suya e intenta contar lo menos posible con los demás. Pero no se equivoque, las empresas privadas pueden participar en la vida pública como los demás. No está por ley, eso está prohibido, ni está legislado en contra. Creo que la Constitución se lo permite y ya está. No hay que darle más vueltas.
¿Vos respondre, señor Fernández?
Sí. No, mire, i tant que l'hem dit lo que l'hem dit. Porque yo lo que no normalizo es a la extrema dreta. La dreta democrática, como se avisa en el ple, no, usted no es democrático. Usted no tiene valor democrático. Usted es ambiguda a destruir la democracia.
Conoce,
y no me interrumpa, porque yo a usted no le interrumpo.
Lo que usted digo y lo que yo
usted
pienso.
Lo que habría de ser es
no
educar.
Se acabado,
porque cuando uno parla uno, escolta, y el otro...
No, claro, cuando uno acusa de algo que no sabe a los demás,
yo le demandaría que
quizás tendría que tener un poquito más de prudencia.
Que les haya dolgut, que les haya mostrado las vergüenzas en el ple.
Ninguna vergüenza.
Venir a blanquear al tema de la discapacidad.
Su propia falta de vergüenza.
Usted es lo que no parlarem
acabar,
perquè és evident que amb aquesta gent és impossible dialogar. I per això els denunciarem i els enfrontarem. A la dreta no tenim problema en poder-nos enfrontar democràticament i fer propostes i votar-li propostes o no votar-li propostes. Però a la ultradreta, a l'extrema dreta, al feixisme...
No somos socialistas, caballero.
Se lo ha de combatre.
No mienta usted, no somos socialistas, no podemos ser fascistas.
Y no només fer cordons sanitaris, sino enfrentarlos. Eso es lo que se ha de fer.
Sí, pero usted, enfréntese con la verdad, no se enfrente con mentiras.
Es evident que no es pot discutir, o sigui que...
No, claro. Es difícil que no le llamen mentiroso y no pueda debatirlo en contra.
Ha quedat clar qui és qui.
Sí, sí. Quien miente y quien no miente.
Sí. Senyora Bota, si vol respondre, que em sembla que sí.
Sí, bueno... explicar una miqueta, no?, perquè no va fer cap intervenció al regidor de Cultura, justament perquè el punt no anava dels continguts, no?, anava dels canvis d'usos, i per aquest motiu no va fer cap intervenció. I que sí que el vapor pícit farà part també del projecte, i perquè podeu estar tots tranquils, s'ha fet ja l'encàrrec als tècnics, i aviat s'explicarà. Abans de licitar el projecte museogràfic i museològic. Per tant, bueno, només volia especificar això.
Digues, senyor Fuster.
Sí, d'acord que no, punt, estàvem parlant d'una modificació de pla, però és que el conjunt del debat que s'està tenint aquesta ciutat per mitjans de comunicació o articles d'opinió i en el propi ple és del projecte cultural. És del projecte cultural. O sigui, no ens fem trampes. Igual com va intervenir la senyora alcaldessa en el seu moment, perquè sempre li interessa mantenir l'última paraula i considerar que és gràcies a ella, no?, que molts d'aquests projectes tiren endavant, s'està posant del projecte cultural. I aquesta modificació especial es fa precisament en base a un projecte cultural. Per tant, no costa res, com a l'àrea de cultura, d'explicar quins passos s'estan donant. Perquè... que el senyor Eloi Cortés digui que no hi ha cap mena de concreció en el conveni i en la concessió, que el senyor Hernández expliqui les modificacions urbanístiques, però que tot plegat sigui en base a un projecte cultural que abarcarà i afectarà l'epicentre de la nostra ciutat i que la regidoria de Cultura no digui res, home, com vostè comprendrà, molt normal no és. És com si modifiquessin el pla especial d'un espai on la seva àrea de turisme i volgués ampliar l'oficina de turisme. Per exemple, oi que vostè intervindria en el ple i diria el què i explicaria el seu projecte? Doncs l'única cosa que estem reclamant és que es dugui a terme això, perquè no es pot parlar de cultura si el de cultura no parla. M'explico? Bàsicament és aquest la intervenció del mateix.
Sí, jo per concloure una mica, clar, és que la modificació d'usos hauria de ser conseqüència del pla. I probablement té sentit, que és que ho vam expressar, si allà voler fer un equipament cultural, té sentit que la catalogació sigui d'ús cultural. perquè llavors tindrem un projecte cultural amb un sol administratiu que no lligarà. Però fem les coses com toquen. No comencem la casa per la teulada. Primer presentem el projecte, definim el projecte, comprometem amb tota la ciutat o amb el màxim possible de la ciutat amb el projecte, i després se'n derivaran les conseqüències urbanístiques, de recursos humans, del tip de pressupostos, del tipus que sigui. Però anar corrents a fer modificacions urbanístiques és que sembla que aquest govern té una dèria en modificar urbanísticament la ciutat sense respondre a un model de planificació que és justament el que ens preocupa. I per tant, bueno, jo lamento, perquè entre les intervencions del ple i la intervenció d'avui del govern, a mi sí que em genera intranquil·litat, perquè crec que és que no ho expliquen perquè no saben què explicar. No perquè hi hagi voluntat d'opacitat, sinó perquè no tenen cap projecte sòlid al darrere. I, per tant, ara suposo que començaran a fer alguna cosa per mostrar-ho públicament, però a mi em dona tota la seguretat que vostès no tenen cap projecte redactat amb cara i ulls que puguin explicar públicament, i per això doncs no ens han convocat a la resta de grups.
Senyora Bota, si vol acabar...
Sí, perquè si no podríem seguir aquí tot el matí. Ho he dit i ho torno a dir. Ja s'ha encarregat als tècnics, no, perquè potser que m'he explicat malament, però ja s'ha fet l'encàrrec als tècnics i aviat s'explicarà. Abans de licitar el projecte, s'explicarà el projecte museogràfic i museològic. Per tant, repeteixo, podeu estar tranquils.
No, no estem tranquils.
Bueno,
i sap per què no estem tranquils? Perquè no ens entén, o no vol entendre. No va de discussió tècnica. No volem parlar amb els tècnics. Se li està reclamant discussió política.
Sí,
de fons. És una discussió de fons, de projecte, però és polític.
Però que vull dir
els tècnics
aviat...
vindran després. Primer els polítics decideixen, perquè per això no s'han votat. Si no, no fa falta polítics. Deixem que els tècnics governin, que és el que alguns volen per debilitar la democràcia. No, no. Això és el que se li està reclamant, i és el que estan reclamant els grups d'oposició. Els grups d'oposició estan reclamant això. Debat profund i polític. I això és el que no se dona. I és el que li diem aquí. I l'únic que es dona són llargues reflexions de l'alcaldessa en el ple, atemporals, sin temps d'acabar, i roda de premsa per informar-nos de lo que passarà. I això és el que li estem dient, que no veiem normal les forces d'esquerres i democràtiques d'aquesta ciutat. Això és el que li estem intentant. Espero que algú, suposo que algú lo entenderà, no sé, ja no sé com dir-ho.
Vinga, senyor Gil, no se me vagi molt al debat.
No me voy mucho, mira. A mí que el representante de un partido cuyo presidente decía que los negros eran seres inferiores, pues, ¿qué quieres que le diga? ¿Qué caso le puedo hacer? Sí, señor Heriber Barrera, por si no lo sabe usted. Que el representante de un partido que dio un golpe de Estado en el año 2017 me venga a mí a hablar de antidemocrático y que no quiere políticos y tal, y de claro que los políticos tienen que haber, claro que sí. La cuestión es que ¿para qué lado van esos políticos? ¿Para una dictadura encubierta? Pues bueno, pues quizás a alguno no nos guste esa dictadura encubierta. Y usted y su partido han dado ya mucho hechos empíricos, pruebas. Y ya usted que ahora ha abrazado, bueno, que abraza la religión católica, le recordaré que pone en el libro: por sus hechos los conoceréis. Y sus hechos son los que son. Gracias.
Va, senyor Fernández, però molt curt, eh?
És que
no,
és impossible.
Si no, ens estem marxant molt del tema i el debat.
Jo ja entenc que per alguns soc terriblement difícil d'entendre. D'esquerres, independentista, sudaca, me falta alguna coseta.
Golpista.
Però hi ha una cosa que sí tinc. No soy mal educat, no interrumpo i soy demócrata. ¿No? Que és el que alguns no, és evident que no tenen. I per cert, jo deixo constància de aquella que no vaig poder acabar la intervenció anterior perquè vaig estar constantment interromput per el representant del grup de Vox. Això ha passat aquí. I jo vull que quedi constància, i evidentment que li varem la queixa a qui correspon, perquè no és normal. I no normalitzarem el que no és normal. Una cosa debatre i tenir idees diferents i contraposades, com aquí passa constantment, com ha passat sempre. Però ser interromput i no poder desenvolupar una idea, això és justament el que li agrada fer a l'extrema dreta i al feixisme. ¿Vale?
No somos fascistas, no somos socialistas, se lo recuerdo, señor Fernández. Hable con propiedad, por lo menos.
Passem a un altre acord del ple municipal. Tanquem aquesta carpeta del canvi d'ordenació de l'entorn de la plaça del Gas per parlar d'aquesta proposta que es va aprovar, que van presentar vostès, els senyors de Sabadell en Comú Podem, perquè s'iniciï una prova pilot d'un bus nocturn a Sabadell, en principi els caps de setmana. perquè la majoria de línies acaben a quarts d'11 o algunes a un quart de 12.
Mm-hmm. Bueno, jo crec que és una dificultat que té la ciutat, que és compartida per tothom, no? Aquesta ciutat no s'acaba a dos quarts d'11 de la nit per ningú, no? Ni activitats culturals, ni d'oci, ni d'hostaleria, ni de laboral, ni de qualsevol, de relacional, de qualsevol tipus. I en canvi tenim un sistema de transports urbà que és molt potent i que, per tant, hem de veure com el potenciem encara més, que és l'ATUS, que és un servei que no és per casualitat que és el millor valorat per part del conjunt de la ciutadania cada vegada que es pregunta. I en aquest sentit, entre d'altres mancances, perquè nosaltres vull recordar que és la tercera moció que portem a ple en relació al foment del transport públic, vam portar una primera moció que, entre d'altres propostes, el que plantejava era incrementar la freqüència de pas en les línies que triguen més de mitja hora, recompondre els itineraris perquè la ciutat ha canviat sociològicament i també doncs, des del punt de vista de la seva estructura urbanística. Vam portar, aquesta no es va aprovar, aquesta primera, vam portar una segona moció que sí que es va aprovar també, que era de vincular alguns barris de la ciutat que no tenien accés directe amb transport públic en els seus centres sanitaris de referència, com eren el cas de Torre-romeu o Can Puigcener, i aquesta és la tercera moció per fomentar aquest projecte de Nitbus, que és una de les mesures que està incorporada al pla de mobilitat urbana, no? Per tant, ja s'ha fet l'anàlisi de que aquesta és una de les mancances que té la ciutat. Què és el que vam plantejar des de Sabadell en Comú Podem? Primer, una prova pilot per poder fer un mostrari d'assaig i errors i veure què és el que funciona i què és el que no funciona, perquè evidentment aquí hi haurà una despesa pressupostària que hem de saber calcular. En segon terme, proposem que sigui de moment les nits de cap de setmana, però amb la voluntat de quan funcioni, quan haguem analitzat bé aquesta prova pilot, poder estendre'l a la resta de nits de la setmana, perquè crec que una ciutat de 220.000 habitants com és la ciutat de Sabadell necessita transport públic les 24 hores del dia, perquè és una ciutat dinàmica que està viva les 24 hores del dia. I en aquest sentit, doncs, cal també que hi hagi una comissió de seguiment d'aquesta prova pilot per valorar quins són els canvis que es fan. Per tant, aquí també va haver-hi un posicionament per part del Partit Socialista i de Junts, no?, del govern de Sabadell, d'abstenció. Jo torno a repetir el mateix que ens va passar amb la moció dels primers a l'aigua. No entenc que el govern s'abstengui amb una moció que ha d'executar el propi govern, per tant, és una contradicció. És veritat que la justificació que va donar la regidora Molina en aquest terme és dir, bueno, ens emplacem al debat de pressupostos. Nosaltres agafem el guant, ara, que sigui de debò, que no sigui com amb el centre cultural, que diuen que es tenen la mà però després tenen les dues mans a les butxaques, no? Per tant, nosaltres agafem el guant i volem parlar del transport públic també en el debat pressupostari. Però tot i això, volem recordar una cosa que és significativa. Aquest pressupost ja té una partida perquè la TUS pugui fer proves pilot. Per això nosaltres la moció la vam presentar en termes d'una prova pilot, perquè aquí no calen modificacions pressupostàries. Ja tenim pressupost aprovat perquè la TUS pugui fer proves pilots, i no se'n fan. I no se'n fan aquestes proves pilot. I jo crec que l'anàlisi de com funcionaria una o dues línies, perquè és evident que hauria de ser una línia complementària amb les línies de bus interurbà que tenim nocturnes a la ciutat, amb una component, que és una cosa que ha d'arreglar també el govern de la Generalitat, i ja acabo, i és que no entra en el cap de ningú que tu no puguis agafar les línies interurbanes en l'àmbit urbà quan no hi ha aquest servei urbà. No sé si m'he explicat bé, però és...
No pots pujar i baixar a Sabadell, amb una línia interurbà.
Tu pots agafar l'autobús interurbà a Sabadell i baixar a Barberà, però no pots agafar-lo a Sabadell i baixar a Sabadell. Això és una cosa que hem d'arreglar des del punt de vista metropolità i català, perquè és que la mobilitat no s'acaba a les fronteres administratives d'una ciutat, no? Per tant, això també ho volem abordar i va ser fruit també de la primera moció que nosaltres vam presentar.
Els pregunto tots per aquesta qüestió, després ja obrim un torn per si cadascú vol parlar una mica de les mocions que vam presentar i que no es van aprovar o d'altres qüestions d'aquest ple tan especial. Si vol començar vostè, senyora Bota, que és qui menys ha parlat.
Sí, en aquest cas ens hi varem abstenir, però no pel fons, sinó perquè la proposta ja forma part de les actuacions programades pel Pla de Mobilitat Sostenible 2023-2028, aprovat recentment. Per tant, la moció es va aprovar i, per tant, servirà per accelerar aquesta actuació ja per al programa de la PEMUS.
Senyor Gil.
Bueno, a ver, es una buena propuesta, es algo necesario ver, darle movilidad a los autobuses por la noche, a la población. El único pero que vemos es quién va a garantizar la seguridad de esos trabajadores. Ya tenemos el caso que está pasando ahora en las termas. Vemos que desgraciadamente el mal existe. Hay personas que no quieren integrarse, hay personas que dan problemas, hay personas que van con machetes amenazando a los vecinos. Lo único que nos preocupa de todo esto es quién va a garantizar la seguridad de los trabajadores, de los conductores. ¿Quién la va a garantizar? Todos sabemos que bueno, cuando la gente se va de fiesta, a veces algunos pierden la cabeza y entonces después hay problemas. Es lo único pero que vemos, pero por lo demás nos parece una buena iniciativa que se intente sondear cómo se puede hacer la movilidad nocturna en Sabadell.
Senyor Fuster.
Bé, home, evidentment nosaltres vam votar a favor perquè creiem que és una proposta que va més enllà del que fins ara tenim a nivell de mobilitat i que, a més, aporta solucions a tot aquell conjunt de treballadors i de treballadores que a la nit necessiten moure's, aporta solucions també amb el que acabem de comentar ara mateix amb els busos interurbans, que per què necessàriament no es poden fer parades a la mateixa ciutat, i a més també hi ha un fet de gènere que vàrem comentar també a nivell de ple, no? A nivell de seguretat i de les agressions que es produeixen a la nit i que per tant l'existència de transport públic en aquestes característiques ens ho facilita. Ara bé, és que el de l'abstenció, sapiguent-li com ha explicat el regidor Mena, de que hi ha una partida pressupostària que ja existeix per tal de poder dur a terme plans pilot, és totalment injustificable, o potser parteix precisament del propi desconeixement del que s'ha dut a terme en els anteriors anys en el seu propi pressupost. Perquè al final, si precisament aquesta moció es va presentar sapiguent i sabedors de que això existia, doncs no s'hi val tirar pilotes fora de que ja ho estudiarem, de que llavors aprovin-se els pressupostos, perquè si llavors nosaltres no ho aplicarem. Bueno, escolti'm, que hi ha 16 regidors, que no és majoria absoluta, no, és absolutisme per tal d'aprovar aquests pressupostos, i si ens creiem aquest tipus de proves pilot, tot i els matisos que puguin haver-hi, i si existeixen els anteriors pressupostos, puguem dur a terme i deixem-nos ja estar d'una vegada per totes de farem una comissió informativa en què ho estudiarem i llavors a partir de la reflexió que es faci d'aquest estudi decidirem si ho incloem o no en els pressupostos i vostès ens ho han d'aprovar, perquè si no, no aplicarem aquestes mocions. Tornem a estar una miqueta amb el de sempre, que jo crec que aquí ja s'ha expressat, que és de tirar pilotes fores per no implementar coses que ja les podríem estar implementant i que en el conjunt de la institució, de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament som tots, no només és el govern, doncs de cara al conjunt de la ciutadania s'explicitaria que anem tots a la una treballant en el benefici i en l'interès general, i en aquest cas concret, més encara.
Senyor Fernández.
Sí, gràcies. Nosaltres vam donar suport a la moció. Primer perquè lo portàvem en el programa nostre electoral, aquesta proposta, fins i tot fent molt hincapié en el transport nocturn als polígons. Existeixen centenars de persones que a la nit podrien, alguns torns, podrien arribar a treballar en autobús, per exemple estic pensant en Can Roqueta, i tenen que descartar l'opció en autobús perquè a la nit no podran tornar, per tant han de moure en cotxe. O molt joves, en patinets, a la nit, en tot el que això significa de falta de seguretat, no? I llavors, nosaltres l'havíem pensat molt en aquest sentit, la prova piloto, sobretot, per donar sortida a una necessitat de centenars de treballadors d'aquesta ciutat que totes les nits tenen que fer aquest tipus de recorregut. Llavors, ara, també l'hem de dir la veritat, senyor Mena, nosaltres no tenim ja, jo que soc cristià, com algú ha recordat, jo ja no tinc més fe en aquest govern, en les mocions, per una raó evident. Aproven tot això, que parti d'estudis i de coses esotèriques, les costa molt aprovar aquestes coses que siguin molt concretes, i ara han agafat aquest costum de condicionar, és un xantatge en definitiva a l'oposició, el pressupost. No necessiten per res a l'oposició si volen fer les coses bé. Si això és important i tots hem arribat a la conclusió que és important i bo per la ciutat, no les cal a l'oposició. Esto es como la moció que vam presentar nosaltres de la sombra de los centros esportius de la ciutat. Dos estius sense ombra. sense ombra, i no hi haurà. I l'únic que han dit que han fet és un inventari de la situació de, lo, de los equipaments esportius. Per tant, molta sort, esperem que passi alguna cosa. Suposo que en els pressupostos el que voldran és que el vostre grup les doni suport o una abstenció a canvi de posar alguna partida per fer aquest estudi. És això el que li estan dient concretament.
Si els sembla bé, podem parlar d'altres qüestions, o si vol vostè, senyor Mena, acabar...
Sí, no, jo per concloure, amb el que deia el senyor Fernández, jo no sóc creient, però sí que tinc fe en la política i, per tant, en fer feina política, que és pel que estem aquí. Si jo tirés la tovallola des del començament de la legislatura perquè cap de les propostes tirarà endavant el govern, pues faria com fan altres, que és pregar-se de mans i no presentar res al ple, perquè llavors és una pèrdua de temps. Si jo presento una moció al ple que sé que per molt que s'aprovi no la tiraran endavant, pues és perdre el temps i fer perdre el temps a la ciutadania, i jo amb aquesta política inútil no col·laboraré. Nosaltres estarem sempre per fer de la política una cosa constructiva, perquè per fer antipolítica ja estan altres, que vostè es referia abans i que aquí estem totalment d'acord. Per tant, nosaltres continuarem pressionant, i també li dic una cosa, que és que ho hem dit sempre, en Comú Podem no se'ns cauen els anells de negociar amb el Partit Socialista també en termes de pressupost, si és pel bé de la ciutadania. Aquí nosaltres el que defensem és els interessos de la ciutadania. Si som capaços de condicionar un pressupost en termes de transport públic, en termes d'habitatge, en termes de cultura, en termes de cohesió als barris amb la que tenim liada en el sud de la ciutat, a nosaltres ja li vam dir que no se'ns caurà els anells de negociar amb qualsevol força democràtica que estigui asseguda en el ple de l'Ajuntament de Sabadell, perquè l'han expressat la ciutadania majoritàriament. I per això hem vingut a la política, no per fer gesticulació ni per fer teatre, tot i que el ple aquest últim l'haguéssim fet al principal, no? Per tant, el compromís que és honest per part d'En Comú Podem és de treballar pels interessos de la ciutat, i continuarem presentant propostes. Si s'aproven, donarem les gràcies als grups que han votat a favor, insistirem perquè es tirin endavant, i si s'aproven i no es compleixen, denunciarem també públicament un govern incomplidor, perquè és veritat que no és la primera vegada que passa.
Queden uns 10 minuts de tertúlia, són 5 grups, tenen 2 minuts cadascun de vostès per explicar què més van presentar al ple municipal, o per parlar d'altres qüestions, per exemple, d'aquesta anul·lació del ple de dilluns arran de... que no funcionava l'aire condicionat, que ha aixecat certa polseguera a la ciutat. Si em volen parlar, jo estaria encantat d'escoltar què en pensen. Però bé, senyora Bota, si vol començar vostè, acabant una mica aquest debat, és que encara parlen menys, pot aprofitar el seu temps.
Bueno, a mi sabeu que m'agrada sempre parlar una miqueta de la meva regidoria per posar una miqueta en valor el que estem fent, no? I des del Vidi Sabadell, és això, m'agradaria destacar el Festival Observa, que s'ha celebrat el 22 de maig al 14 de juny al Parc Catalunya. Des de l'Ajuntament ens sentim molt orgullosos de veure com el Festival Observa s'ha convertit en una veritable en un veritable referent, no? com a festival, no només per la qualitat dels artistes que hi participen, sinó també per la seva capacitat de poder impulsar aquest dinamisme econòmic i cultural i turístic a Sabadell. Ha tancat la seva quarta edició amb més de 300.000 assistents, i ha esdevingut molt més que una cita musical, perquè estem parlant d'un esdeveniment que combina cultura, gastronomia, activitats familiars en aquest entorn natural i privilegiat que tenim al nostre municipi. Ha estat un veritable impuls per al turisme local, no? Com deia, i el comerç també de proximitat, també hem tingut ocupació hotelera, i tot això projecta Sabadell com una ciutat viva, oberta, creativa, i a més ara ja tenim aquí el Festival de l'Estiu, que és el festival, el Fresh Festival, que el podrem gaudir fins a l'11 de juny al Jardinet de l'Espai Cultura, i tot plegat això fa que Sabadell es consolidi com una destinació cultural amb identitat pròpia, capaç de atraure públic, generar negoci i també de fer ciutat, no? Portar endavant aquesta marca Sabadell.
Senyor Gil.
Bueno, nosotros presentamos una moción para hacer más inclusivo los parques infantiles, evidentemente, como la gente viene a hacer política, o sea, antipolítica, todo el mundo votó en contra, porque somos la, para no blanquear la extrema derecha, esos son inventos que ellos tienen para justificar lo injustificable, ¿no? Evidentemente, hubo una asociación que intervino primero, que es Viula, que evidentemente apoyamos esa moción, que también era para hacer una ciudad más inclusiva, para personas con discapacidades. Sobre todo nosotros nos incidíamos más en el tema de las sillas de ruedas en los parques, que son muy difíciles para las madres, que suelen ser las que están cuidando a estas personas, subirlos a los columpios, etcétera. Bueno, pero bueno, yo creo que ya sabemos a qué se dedican ciertos partidos aquí, que es a demonizar al contrario y a demonizar el que no piensan como él. Pues ya está, ellos es su discurso, nosotros seguiremos haciendo el nuestro. Lo que más nos preocupa, sobre todo a día de hoy, es lo que está pasando en las termas. Yo creo que eso es mucho más grave, lo que está pasando en las termas, que todo lo que podíamos hacer o proponer en el pleno del ayuntamiento. Lo que no se puede dejar es a individuos multireincidentes que ya han salido de otros locales ocupados, han salido por presión de los vecinos, por los mismos hechos que han provocado estos incidentes en las termas. Y bueno, ellos que sigan con sus políticas buenistas, ellos que sigan haciendo sus discursos multiculturales, y bueno, los ciudadanos llegarán un día que se cansarán de todo esto.
Senyor Fuster.
Bé, a nosaltres la valoració del ple és el ple de les sorpreses, no? Vàrem portar una moció a favor de fer un pla d'actuació per preservar el patrimoni arquitectònic i històric de la ciutat, una moció que fou negociada amb el conjunt de les forces democràtiques del ple i que, per tant, doncs tot apuntava a que fos aprovada, no? Que bàsicament aquesta moció el que demanava és que aquest pla d'actuació doncs treballés doncs amb el MatPeig, amb l'estat de situació del nostre patrimoni, que treballés amb quins marcs sancionadors que els marcs legislatius doncs faciliten per tal de poder que aquest patrimoni no desaparegui en si mateix, i un marc d'intervenció municipal conjuntament doncs amb el conjunt de la ciutadania i amb les entitats per donar-li uns determinats usos. Però ens vàrem trobar que de soltes i voltes doncs el senyor Hernández va canviar la seva orientació de vot i va dir que ens votaria en contra precisament per una incompareixença d'aquest govern municipal a l'hora de fer seguiment i sancionar uns determinats privats, com és degut al cas que en aquell mateix moment una organització civil política de la nostra ciutat, que és l'Entesa per Sabadell, va denunciar un privat, Molí Unrau, per tal dels incompliments precisament del que nosaltres demanàvem que es dugués a terme, no? Llavors ja vam remarcar que, com sempre, barrejant naps i cols, perquè una cosa no portava a l'altra, i que precisament l'aprovació d'aquesta moció podia facilitar que per una vegada per totes anéssim a la una per tal de defensar aquest patrimoni. Però bé, no ens en vam sortir i tampoc ens sorprèn, perquè al final, si estan d'acord i creuen que aquesta moció no sé què, doncs s'abstenen, i si veuen que no és coherent, però que és un tema que és de consens de la ciutat, poden fer les seves aportacions i al final doncs acaben votant en contra, demostrant una vegada més que l'oposició, si més en el nostre cas, sí que busca aquests consensos per tal de que coses de l'interès general doncs puguin ser aprovades. Per tant, no ens sorprèn, però ens trobem doncs després també doncs amb casos com que casos d'aquestes característiques que no ens dibuixen doncs el que nosaltres creiem que hauria de ser la ciutat.
Senyor Fernández.
Mena, senyor Mena.
Vaig per ordre de qui ha parlat més a qui ha parlat menys.
Vale, d'acord.
Molt bé.
D'acord, no passa res. Vale.
Però bueno, que si vol parlar primer el senyor Mena, no passa res.
Vale, com vulguis, Joan, si vols.
A mi m'és igual, però el que decideixi...
No passa res. Era per si quedava poc temps, va anar retallant l'últim.
Bueno, doncs parlo jo, cap problema.
A veure, sigui breu, eh?
Sí,
breu.
Dues coses molt ràpides, si et dona temps. Primer, jo no vull fugir d'estudi, perquè ens preguntava sobre la suspensió del ple. Miri, probablement no va ser la decisió més encertada, però el problema no és que suspengués el ple perquè es va suspendre perquè no es complia la normativa de riscos laboral. El problema és que hi hagi instal·lacions, equipaments municipals on no es compleixi la normativa de riscos laborals i no passi res, no? I llocs tan sensibles com són les escoles bressol de la ciutat. Nosaltres ho vam preguntar en el ple, per tant, necessitem que hi hagi garantia de que les temperatures baixin a les escoles bressol. Ja va anunciar l'alcaldessa que faran un canvi a la climatització de les escoles, i per tant, doncs, benvinguda sigui aquesta rectificació. Volem que també passi la resta d'equipaments de ciutat, perquè les treballadores de la neteja del centre, dels espais municipals també es van queixar de les altes temperatures que fa. I en segon lloc, i acabo, també ens preocupa molt la situació que es viu en les dues últimes nits al sud de la ciutat. Avui s'ha convocat una junta de portaveus extraordinària on podem parlar, però a nosaltres ens agradaria que aquest fos el principal, la principal preocupació del govern aquests dies en dues línies. Primer, en recuperar la convivència en els barris del sud, i segon, que també ens preocupa moltíssim, en evitar que algú vulgui fomentar aquí la xenofòbia i els delictes d'odi amb una tensió social que és inadmissible a la ciutat.
I senyor Fernández, acabi.
Sí, dues qüestions, no, sobre lo de la suspensió del ple. Jo matisaria una cosa. Nosotros no vam decidir suspendre el ple. A nosotros se nos convoca una junta de portaveu on se nos explica que hay una normativa que fa inviable que puguem convocar aquest ple. Lo que no podem fer nosotros és vulnerar una llei que existeix. Això no lo podem fer. I és el que nos ha comunicat la secretària. I tampoc havia mitjans materials per solventar-lo, perquè l'equip d'aire condicionat portàtil era totalment insuficient. Lo van intentar, per intentar refredar, però no era, era inviable. No havia ventiladors tampoc a la vora 10 minuts abans de començar el ple. I, per tant, jo no sento que hagi pres una decisió. Senzillament, se nos ha comunicat que no podien fer-ho, i per si no podien fer-ho, el que hem decidit en realitat va ser, bueno, què dia lo fèiem, que va ser el dia dimecres, i el lloc alternatiu en cas que no. Això sí, he de dir que crec que s'ha comunicat molt malament, i evidentment entenc perfectament la bronca general que ha generat en les condicions que treballen, no només les escoles, infinitat de treballadors. Anem a los comerços de la Rambla i podreu veure-ho perfectament, i en altres comerços de tots els barris. Per tant, entenc perfectament aquesta situació. De la moció que vam presentar, molt breument, també nos va estranyar molt que no es votés, que no, sobretot el que nos va estranyar més és el canvi del PSC el dilluns, que nos comunica que votarà que no, que és un dels que està en l'acord, lo qual demostra el valor de la paraula i els acords per a determinades forces polítiques, i el més sorprenent és la posició de Junts, que una vegada més ha desconegut el recorregut històric que l'espai sociològic que representen ha tingut sempre en relació a aquesta caserna, i que va quedar votant amb els socialistes i amb Vox el no a al retorn de la caserna.
Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra, Guillem Fuster, regidor de la Crida, Càtia Bota, regidora de Junts, Joan Mena, portaveu de Sabadell en Comú Podem, i César Gil, regidor de Vox. Moltes gràcies per ser avui aquí al debat de política municipal. Molt bon dia.
Molt bon dia. Gràcies.
Han estat l'últim Notícies Matí d'aquesta temporada, i tornarem a partir del setembre, després de la Festa Major. Que passin tots vostès unes molt bones vacances, i també els nostres oients. Que vagi bé. Adéu.